La crisi, la corrupció, la polèmica pel model turístic, la campanya o la precampanya electoral, l'eterna espera de la sentència del Constitucional sobre l'Estatut i la resposta del govern i de la resta de partits polítics catalans a una possible retallada són alguns dels aspectes que venen marcant l'actualitat dels últims mesos. Una actualitat que repassarem a partir d'ara amb el president de la Generalitat, José Montilla, que avui ha vingut en aquest estudi del Món a RAC1. President, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Per cert, vostè va dir 0-2 al Bernabéu amb gol de Messi i 0-2 amb gol de Messi.
Casualitat.
Casualitat?
Sí, 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 casualitat.
Val.
Bé, també expressava un desig, o sigui que...
Va veure el partit?
Sí, vaig veure el partit a casa.
I què li va semblar?
Jo crec que un bon partit, un bon partit. On es va demostrar que el Barça té molt bon equip, millor equip que el Madrid, sens dubte, no? Com van reconèixer també l'afició madrilista, no? Una part, almenys.
Recordem unes declaracions que ha fet aquesta nit passada el president del Barça, Joan Laporta, aquí a RAC1, parlant de la situació del país. Escoltem.
Crec que Catalunya ens l'estan matant, estem morint, estem immersos en una crisi, sí que és global, però que cada cop tenim menys poder, i Catalunya no té cap us de poder a Espanya, i això que estem doncs aguantant el govern que governa Espanya.
Què li semblen aquestes declaracions del president del Barça?
Bé, són declaracions d'ell que òbviament no comparteixo. No crec que aquesta sigui la situació del país ni la percepció que tenen els ciutadans, però bé, està en el seu dret de fer-les.
Quina és la seva relació amb el president del Barça?
Bé, és una relació normal, vull dir, no és que siguem amics, però tampoc, vull dir, som enemics, o sigui que...
Una relació correcta. Tipus de declaracions o no?
Bé, miri, no em sorprenen, o no em deixen de sorprendre, no? Vull dir, com està encara veient si canvia de professió, no? Pues, suposo que està que és en aquesta clau que cal llegir aquestes declaracions.
Ha dit precisament sobre el tema, sobre aquest, com deia vostè, aquest canvi de feina, que anunciarà si es presenta a les eleccions al Parlament al final del seu mandat al Barça. Diu, ara bé, diu, potser ha d'avançar aquesta decisió si s'avança les eleccions a Catalunya per una sentència adversa del Constitucional. Ja sé que vostè només contempla una sentència favorable, perquè sempre ho ha dit que està convençut de la constitucionalitat de l'Estatut, però s'avançarien eleccions si és retallada?
Bé, miri, primer caldrà veure si hi ha sentència o no, perquè com vostè sap, això és una cosa que periòdicament va sortint, no? Aquestes especulacions, aquestes filtracions. El Tribunal Constitucional ha fet múltiples reunions, ha analitzat diferents esborranys, no és la primera vegada que això es produeix, i per tant, vull dir, no sabem quan es produirà la sentència ni el que dirà la sentència, i per tant jo no afegiré més especulació ni, evidentment, de si hi ha sentència, si en funció de què digui la sentència que faré, en el seu moment es veurà, no? Si hi ha sentència, el contingut de la sentència i les iniciatives que cal prendre al respecte.
Per tant, no en sap dir si hi haurien eleccions en cas de sentència o en retallada de sentència de l'Estatut.
No, jo el que dic és que jo no sé quan es produirà la sentència, i per tant la sentència pot ser abans de les eleccions, sí, i pot ser després també, vull dir, no ho sabem.
Ja, ho dic perquè en el moment que es va dir que hi hauria un ple especial aquesta setmana a Madrid, que havia demanat la presidenta del Tribunal Constitucional, va haver-hi un moment d'eufòria, de dir, home, ara sí. També li he de dir que va passar divendres i arriba del cap de setmana, i la sensació és que tampoc. Vostè té alguna intuïció? Ja que encerta els resultats de futbol, potser sap si aquesta setmana hi haurà o no hi haurà sentència.
No, jo no ho sé, perquè ja dic que de plens del Tribunal Constitucional per analitzar aquest tema hi ha hagut altres en el passat, i hi ha hagut altres esborranys també, i hi ha hagut filtracions... Hi ha hagut polèmica al respecte, però de moment no hi ha sentència i jo no sé quan es produirà la sentència.
Quan hauria de ser? Creu que ha de ser ja?
Miri, jo en això, vull dir, segurament, no? Hi ha coses que hi ha persones que diuen, no, pues, contrabans millor. Miri, a mi el que m'interessa és que hi hagi una sentència que avali la constitucionalitat de l'Estatut. Mentrestant, el que cal dir també, jo crec que per seguretat de la gent i per donar confiança, l'Estatut és una llei vigent. És una llei vigent des de fa pràcticament 4 anys, i és una llei que estem aplicant i que estem desenvolupant, i que el Parlament està desplegant legislativament, i el govern evidentment l'ha estat aplicant també, i en funció del nou estatut hem assumit competències com les rodalies o com la inspecció de treball. i moltes altres, l'ordenació del litoral, les comunicacions electròniques, l'hospital clínic... Vull dir, l'Estatut és una llei vigent que s'està aplicant. I això a mi em preocuparia si no es pogués desplegar ni aplicar, no? Fins que no hi hagués una sentència, però això, aquest no és el cas.
Joan Puigcercós va dir l'altre dia que també que l'espera desestabilitza el govern. Sí?
El govern governa al marge de, diguem, de, i ha estat governant al marge, evidentment, d'aquest tema, no? I, millor si no hagués hagut recurs, evidentment, no? És evident, no? Sempre és una espasa de Damocles que hi ha, però no ha condicionat en absolut les nostres polítiques ni el desplegar l'Estatut amb totes les seves possibilitats.
Si es toca una coma, hauríem de començar a parlar ja de retallada?
Home, una coma, vull dir jo he de dir que jo defenso l'Estatut des de la primera paraula fins a l'última, inclòs les comes, punt.
Però torno a repetir, una coma, una frase, és a dir, aquest Estatut ha de ser com està redactat i punt?
Jo el que dic és que jo defenso l'Estatut que vaig votar, des de la primera paraula fins a l'última.
Si la sentència de l'Estatut es fes pública ara enmig d'una precampanya que de fet ja ha començat, seria bo o dolent pel govern de la Generalitat i pel país?
Bé, a mi no em preocupa si és bo o dolent per al govern, em preocupa fonamentalment el país, però repeteixo que jo no abonaré ni especularé més sobre si la sentència serà ara o després, com no ho sé, malgrat ja hagi encertat el resultat del Barça, en aquest cas no ho sé.
Marc Martínez Amat, cap de política a RAC1.
Bon dia. Vostè no ha volgut parlar en cap moment del pla B, de què passarà, com reaccionar aquesta sentència. Tot i això, amb 4 anys de deliberació, ha tingut ocasió de parlar en moltes trobades amb el president espanyol, i m'imagino que amb els socis de govern també. No ha parlat amb ells en cap moment de què fer quan surti la sentència?
Bé, miri, al llarg d'aquests anys és, evidentment, amb el president del govern espanyol algunes vegades, amb altres dirigents polítics del govern, de partits que donen suport al govern i que participen del govern, i fins i tot de l'oposició, hem tingut ocasió de parlar de també d'aquests temes, és obvi, no? Però em permetrà, òbviament, que les converses privades tampoc les expliciti ara, no? També cal dir-ho. És parlar d'una sentència que no sabem ni quan es produirà ni el que dirà. És difícil, també.
L'altre dia el president del Parlament de Catalunya va defensar l'opció de formar un govern d'unitat catalanista que donés resposta a la sentència. Comparteix el que deia el president del Parlament?
És la seva opinió, diguem.
I la seva?
No és la meva, diguem, entre altres coses perquè no s'ha produït cap sentència, i si es produeix, doncs, evidentment que el president de la Generalitat prendrà les iniciatives pertinents al respecte.
Mentrestant, el conseller Tresserres deia a Catalunya Informació que no descartava una alteració en el govern si hi ha retallada i es proposa una resposta unitària. Vostè tampoc ho descarta?
És que jo el que no alimentaré seran més especulacions al respecte d'una sentència que no s'ha produït i que no sabem si es produirà ni el que dirà.
Va, canviem de tema. La comissària europea d'Interior va dir a pregunta d'un eurodiputat de Convergència que el govern espanyol, una vegada tingui constància de la presència d'un immigrant irregular a l'Estat, o bé hauria de fer-lo fora o bé haurà de regularitzar-lo. Què li sembla?
Bé, això no és exactament així, com vostè sap, perquè després la comissió va fer
una nota.
Públicament una nota, d'alguna manera matitzant o més bé corregint aquesta afirmació, que va ser una afirmació, podríem dir, una pregunta feta per una resposta per poder-la utilitzar políticament, per part d'un diputat, d'un eurodiputat de Convergència i Unió, parlant clar.
Ramon Tremosa.
Jo no sé per què tenen interès en parlar d'aquest tema, perquè, miri, això sembla que com si immigrants sense papers ara hi hagués més que abans, i cal dir que, entre altres coses, per la crisi econòmica d'immigració nova no hi arriba. La reagrupació familiar s'ha reduït, és a dir, de fet, i repeteixo, immigrants sense papers no és una novetat, fa molts anys que hi ha gent sense papers, cada vegada menys, cal dir-ho, i per tant em sembla que és una mica gratuït, perquè, miri, expulsar immigrants es pot fer i es fa quan hi ha acord amb el país d'origen, quan hi ha convenis que possibiliten aquest tipus de retorn, i en altres casos que és absolutament impossible, perquè no hi ha acord, o sigui, no és tan fàcil expulsar un immigrant. I per tant, a mi em sembla que hi ha persones que segurament tenen interès en alimentar polèmiques que no condueixen a res. El que es tracta és de treballar per la integració dels immigrants, el que es tracta és de treballar positivament, no alimentant discursos que en algun cas el que comporten és pura i simplement soroll i demagògia. I demagogia, no?
Llavors, quan una persona queda empadronada o s'empadrona però no té els papers en regla, què s'ha de fer, president?
Pues, aquesta persona té possibilitats d'adquirir els papers, com vostè sap, amb els procediments que diu la llei. El que es tracta és d'aplicar les lleis, no de malinterpretar-les, que és el que alguns han volgut fer, no? I volen fer.
Sal?
Per provocar, jo no sé exactament què, diguem, perquè... Jo el que crec és que cal treballar positivament i donar recolzament als ajuntaments, a les polítiques socials per facilitar la integració.
Per tant, Salt és el model alternatiu a Vic?
Bé, jo no parlo de models alternatius. A Vic s'han fet coses fantàstiques amb les que jo estic plenament d'acord. Tant d'acord que el des del govern de Catalunya hi han donat recolzament. Mitjançant la llei de barris i mitjançant diversos programes, des de les aules d'acollida, els programes d'entorn. Però què cal dir? Que aquest govern no s'ha dedicat a parlar exclusivament de la immigració, sinó a treballar per solucionar els problemes que a vegades genera també la immigració.
Per tant, vostè
això
creu
és el que hem de fer tots plegats, eh?
Vostè creu que Convergència i Unió està fent servir la immigració com a arma electoral?
Jo crec que Convergència i Unió té aquesta tentació, perquè si no, no entén aquestes no acabo d'entendre aquestes polèmiques que són una mica estèrils i que no porten en joc, perquè la gent sap, les persones informades, saben perfectament de que expulsar a uns immigrants no és tan fàcil, malgrat no tinguin papers. Perquè aquest no és un problema nostre, perquè gent sense papers hi ha a França, hi ha a Itàlia, al Regne Unit, que és una illa, unes illes, hi ha també molta gent sense papers, als Estats Units hi ha milions de persones sense papers, no és un problema que... Si fos tan fàcil això, el que no té papers se l'agafa i se la retorna al seu país d'origen. Aquests països també ho farien. Les coses no són tan simples.
President, canviant de tema, parlem de turisme. Què li ha semblat la imatge que Catalunya ha donat a l'estranger aquests dies amb la Salou Fest? Això d'aquests 8.000 joves britànics, hem vist fotografies als diferents mitjans de comunicació escrits i a les televisions sobre aquests 8.000 joves universitaris a Salou.
Bé, jo he de dir que no és la imatge que més m'agrada, no? Perquè crec que la imatge de Catalunya és una imatge molt més positiva, no? Que si de cas aquesta és, podríem dir, una oferta turística que és minoritària i marginal. Afortunadament, Catalunya té molts milions de turistes a l'any, de turistes que venen a fer turisme cultural, que venen a fer turisme també de sol i platja, que venen a fer turisme, diguem, de negocis, de congressos, de creuers. Jo diria que el gran actiu del nostre país precisament és aquesta oferta plural, diguem, que hi ha de producte i de destins, no? I que per tant que és el que cal promocionar, aquesta pluralitat. No és aquesta imatge la que més, òbviament, més m'agrada, no?
L'altre dia el delegat del govern de Tarragona, Xavier Sabaté, deia en aquest programa que la Salou Fest s'ha acabat. S'ha acabat, president?
Miri, hi ha una cosa que és fonamental també, que és la llibertat que té el sector també per oferir productes mentre ho facin i això no comporti alteració de la convivència. El govern no ho pot prohibir, no? O sigui, jo el que crec és que el que sí que ha de cuidar el sector i els ajuntaments és la convivència al carrer. I la imatge també, vull dir que és un actiu, però això no es fa per decret.
Estem preparats per superar aquest turisme que es va anomenar de borratxera? És prescindible?
Bé, a mi el que em sembla greu és que es parli d'aquest turisme que és minoritari, perquè no deixen de són no res, és a dir, aquests milers són menys dels que venen a un congrés, dels molts congressos internacionals que celebren a Barcelona. Nosaltres a vegades contribuïm, a donar una mala imatge quan parlem de coses que no deixen de ser minoritàries i posem poc en valor altres que són molt més majoritàries, molt més importants i que són un gran actiu del país.
Escolti,
els 2 milions de creueristes que ens visiten ens van visitar l'any passat, això sí que és important, més que els 8 o 10 o 14.000 britànics que passin aquí un cap de setmana.
Però també
a vegades de les coses... Sí, existeixen, però... vull dir, no dic que no es parli, però pot ser que parlem una mica també de les coses que funcionen, que són un gran actiu del país, i no magnifiquem coses que són minoritàries i que el que acaben és fent-nos mal. Com volem que parlin fora bé de nosaltres i nosaltres a vegades som els primers que parlem malament de nosaltres mateixos?
Té la sensació que està, ara el que està dient està, una mica, està en línia amb el que va dir l'altre dia a TV3 el vicepresident Josep Lluís Carod Rovira quan deia que no havien tingut el suport en molts casos dels mitjans de comunicació, aquest govern?
No, jo no estic parlant dels mitjans de comunicació. Estic parlant tot plegat. Aquest no és un problema dels mitjans de comunicació. És un problema que va més enllà dels mitjans de comunicació. Estic parlant a vegades d'aquesta tendència, a vegades molt accentuada, del conjunt, d'un conjunt que va molt més enllà dels mitjans de comunicació i que abasta el món de la política, de parlar i exagerar alguns dels problemes i dels casos puntuals que podem tenir i no posar en valor les coses que funcionen, que són un atractiu i que és un atractiu del país cap enfora.
Vostè va ser aquest cap de setmana a Pinós per donar el tret de sortida a la precampanya del PSC. Un dels seus socis de govern, Joan Puigcercós, ja va dir ràpidament que el seu discurs, el que havia fet a Pinós, estava buit de contingut. Coi, amb socis de govern així que a l'oposició...
Bé, no crec que parlés el soci de govern, sinó el candidat d'Esquerra Republicana, no? Vull dir que ell és candidat i presentarà una oferta que no és exactament la mateixa
en canvi...
amb la que jo em presentaré, perquè som dos partits diferents amb projectes polítics diferents, malgrat ara siguem socis de govern.
En canvi, el primer secretari del PSC va dir que eren les paraules més importants que vostè havia pronunciat en la seva carrera política. I està d'acord?
No, segur que hi ha altres que he pronunciat, no? Vull dir, no. El que vaig tractar és de donar les raons per les que aquest dissabte en principi el Consell Nacional del Partit em proposarà com a candidat a la presidència de la Generalitat per les properes eleccions i per tant les raons que són que continuo creient en aquest país, en les seves possibilitats, en les seves fortaleses, en la seva empenta i per tant que estic en plena disposició pues, per tornar a ser candidat amb il·lusió amb noves propostes que al llarg dels propers mesos anirem explicitant.
No està cansat després d'aquests 4 anys durs, difícils?
No, en absolut. No estic cansat, no. Si estigués cansat, agafaria vacances i precisament no agafo ni els caps de setmana. No estic cansat. Estic absolutament il·lusionat per aquesta propera etapa, que és una etapa que certament no és gaire fàcil. Estem patint una crisi sense precedents, molt important, però entre altres coses per això els reptes i les dificultats a mi em motiven, no em desanimen.
No, per això li anava preguntant, anava a dir, confiat en capgirar les enquestes?
Sí, evidentment, confiat en capgirar les enquestes. L'important és guanyar les eleccions, no les enquestes.
De tota manera, els resultats que surten a totes les enquestes publicades fins ara, hi ha una diferència molt gran.
I?
No. És la que hi ha en aquest moment.
Això vol dir més motivació i més, precisament, més motivació per treballar d'aquí a les properes eleccions.
Mes de novembre?
Com comprendrà, no donaré avui aquí la data de les eleccions.
O les donarà i quan?
Pues quan toqui, i allà on toqui, evidentment, en el seu moment, quan es convoquin les eleccions, pues, qui primer ho sabrà, òbviament, d'acord amb el que diu l'Estatut, serà el govern de Catalunya. No?
Cert, però en principi són al novembre.
En principi, jo ja sap vostè que no ha canviat d'opinió respecte a l'última vegada que va entrevistar que les legislatures estan per esgotar-les.
D'acord. Li pregunto perquè també hi ha en aquelles dates la visita del Papa de Roma. Ja s'està parlant de si podrien coincidir o no coincidir i que se n'havia parlat ja. No sé si han parlat amb vostè directament, però la idea és que no coincideixin dia.
No coincidiran en el dia. O sigui, aquest dia, no, el dia 7, no seran les eleccions. No.
Molt bé. Parlem d'altres dos temes que van marcar l'actualitat la setmana passada. El primer, Baltasar Garzón. Amb la decisió d'un jutge del Suprem de fer seure Garzón a la banqueta dels acusats i passant de ser de jutge jutjat per un presumpte delicte de prevaricació, després d'una querella que va interposar un grup ultradretà com és Manos Limpias, i amb el suport de la Falange, amb decisions com aquestes guanya la Falange?
Amb decisions com aquesta jo crec que per la justícia i es deteriora la imatge que podríem dir de la justícia i de les institucions i fins i tot del conjunt d'Espanya, no? Jo sóc crític amb Garzón a la instrucció de determinats expedients, no? En fi, hi ha qui diu que la com a jutge instructor pues, és manifestament millorable, diuen els que entenen, eh? Ara, hi ha una cosa, diguem, aquesta sentència, aquesta querella, tant i com es produeix, com vostè diu, per un sindicat, un sindicat que és ultradretà, amb el suport de Falange Espanyola, per un tema, a més, com és el judici al franquisme, és segurament la pitjor excusa que han agafat per encausar Garzón. I per tant crec que és una equivocació tremenda des del meu punt de vista.
L'altre cas...
I que deteriora la imatge de la justícia. No fa un flac favor a la justícia aquest tema.
L'altre cas és el cas Gürtel. Avui el periòdico publica en portada que l'oficina antifrau reclama un pacte entre les diferents administracions per frenar la corrupció. De fet, el diari explica que el president del Parlament, d'aquí depèn l'oficina, el 28 de gener li va remetre la proposta i està pendent de resposta. Quina serà la resposta del president de la Generalitat?
Bé, la resposta en alguns dels temes que es planteja són temes, alguns d'ells molt genèrics, o de pactar modificacions de lleis, algunes lleis, evidentment, aquestes alçades de la legislatura no es poden fer, i algunes... Però hi ha altres qüestions que de fet, ja les hem començat a abordar. De fet, hi ha algunes de les propostes que estan recollides a la llei de reforma de la Sindicatura de Comptes que hem presentat, o a la reforma de la llei del protectorat que també hem presentat al Parlament. O sigui, hi ha coses que ja estan al Parlament en aquest moment, d'aquestes propostes, i altres que estudiarem de veure com s'incorporen, perquè algunes tenen relació pues, fins i tot amb els currículums escolars, diguem, eh? O sigui, que són coses molt diverses, podríem dir.
Marc. Parlant del cas Pretòria, vostè va anunciar en un acte municipalista del PSC que els candidats socialistes farien una declaració de béns. En la línia del que ha fet també ja el govern espanyol, vostè creu que els seus consellers els veurem fent declaració de béns o els seus diputats?
Jo vaig dir, efectivament, que abans de les properes eleccions hi hauria un, podríem dir, un còdic de conducta a aquest respecte i evidentment que el tindrem i que els candidats estaran sotmesos a aquest còdic.
Els actuals consellers no? No serà fins a les properes eleccions?
Vaig parlar exactament de les properes eleccions, efectivament. D'abordar-lo de cares als que seran candidats a les properes eleccions.
Ens queden 5 minuts, president. Quan preguntem als responsables del Partit Popular, sense anar més lluny, divendres li vam fer aquesta pregunta cara a cara a Santiago de Compostela, al president de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, el president gallec, contesten que l'únic cas de finançament il·legal que hi ha hagut demostrat a la història d'Espanya és el cas Filesa amb el PSOE. Què li sembla?
És un acte de cinisme, no? Vull dir, perquè no, suposo que no llegeixen ni els diaris, ja no dic el sumari, no?, de Gürtel, que parla clarament de finançament il·legal del Partit Popular en algunes comunitats. O, vull dir, o altres casos que van prescriure, com vostè sap, eh? Perquè hi ha casos provats també de finançament d'altres formacions polítiques que no van tenir conseqüències jurídiques perquè havien prescrit, eh? Però això no vol dir que la sentència no reconegués finançament il·legal. Vull dir, doncs miri el cas Naseiro o el cas Casinos, per parlar d'altres expedients del passat.
Val. Dic això del cas Gürtel.
Sí.
Vostè creu que pot tenir unes conseqüències polítiques pel Partit Popular i sobretot conseqüències electorals?
Conseqüències polítiques jo crec que sí. De fet, crec que ja les està tenint, no? Però és bastant sorprenent un president del Partit Popular com és Mariano Rajoy, que davant d'aquest tema doncs, vull dir, ha estat amagat una mica a remolc dels aconteixements, no? Demostra doncs, si davant d'un tema com aquest, que és important però per al seu partit, té tan poca iniciativa i s'amaga, què faria aquest senyor com a president del govern d'Espanya davant d'una situació econòmica tan complicada com la que tenim, no?
Què li sembla, per exemple, que avui la secretària general del partit, del PP, Maria Dolores de Cospedal, avui al diari El Mundo digui, demani perdó als ciutadans?
Pues em sembla una que és segurament per on hauríem d'haver començat.
Va.
Altres ho varen fer per moltes menys coses.
Parlem d'altres temes.
I conseqüència electoral no ho sé, perquè això, quan hi hagi les eleccions, ja es veurà.
Deien d'altres temes, per exemple, d'aquí un mes hi haurà un referèndum a Barcelona per saber quina diagonal vol el ciutadà. Cal, en una època de crisi, fer una despesa econòmica important per una decisió d'un referèndum que, entre altres coses, escollim els nostres polítics precisament perquè decideixin ells, no?
Bé, jo sóc molt respectuós amb la decisió de l'Ajuntament de Barcelona, que respecta. Ells han pres aquesta decisió. És una decisió que, a més, és compartida per diverses formacions polítiques de l'Ajuntament, no exclusivament per una. I si han volgut consultar els ciutadans per aquest tema, suposo que tindran les seves raons.
I si donem suport a un referèndum d'aquest tipus, per què no el del dret a decidir?
Perquè suposo que hi ha referèndums, els referèndums s'han de situar en el marc de la legalitat. Suposo que aquest referèndum, aquesta consulta de la Diagonal és perfectament legal. No tinc notícies de que ningú hagi fet apel·lació a que està fora del marc constitucional, i segurament l'altre que vostè planteja sí que està fora del marc constitucional i estatutari.
Jo acabaré amb una última pregunta. Vostè diu, i ho va dir l'altre dia i avui en les pàgines del seu credo gairebé, que posa en les perquè la seva voluntat de tornar-se a presentar com a candidat a la presidència de la Generalitat, es declara català i catalanista, espanyol i federalista. Com es barreja tot això?
I europeu i europeista.
I europeu i europeista, cert. Com es barregen aquests sis conceptes?
I progressista i de centre esquerra, no, socialista.
Des d'un punt de vista, és a dir, català, catalanista, espanyol, federalista.
Jo sóc català i catalanista. No tots els catalans són catalanistes. Hi ha catalans que no són catalanistes. El catalanisme és una mica transversal. Hi ha catalanistes en diversos partits, però no tots els catalans són catalanistes. No tots estan a favor de l'autogovern i d'enfortir l'autogovern. Soc espanyol, i federalista. Una determinada visió també, per tant, d'Espanya. D'una Espanya plural, d'una Espanya descentralitzada, d'una Espanya que ha d'avançar, des del meu punt de vista, amb aquesta orientació cada vegada més federal.
Gairebé era com una regla de tres i no sortia, que és català-catalanista, espanyol, i tocaria espanyolista. I en canvi diu federalista. No, perquè... no és espanyolista vostè?
No sóc espanyolista. Igual que hi ha catalans que no són catalanistes, hi ha espanyols que no són espanyolistes. Jo no sóc espanyolista, evidentment. Sóc federalista. Vull una Espanya federal, una Espanya plural, molt diferent de la Espanya que volen precisament els espanyolistes. No ho sóc en absolut. I sóc europeu i europeista. També hi ha europeus que no són europeistes, que són euroescèptics. Jo sóc europeu i europeista, convençut de la necessitat també d'avançar en el procés de construcció europea i d'unitat europea.
Marc, acabem, que són les 10.
Sí, el seu nou director de campanya, en Jaume Collboni, va dir que ara passaran del lema fets, no paraules, a fets i paraules. Hi ha hagut, veient també els problemes de comunicació que ha tingut el govern al llarg d'aquests 4 anys, l'hem sentit poc? Ha faltat discurs del president aquests 4 anys?
Bé, jo no crec que hagi faltat discurs, però el que està clar és que també segurament en aquesta nova etapa, i a més en un context molt diferent, no?, del de fa 4 anys. Fa 4 anys l'economia estava creixent i ja pràcticament estàvem molt a prop de la plena ocupació. Avui tenim una crisi econòmica molt important, un problema com l'atur. També hem de fer un esforç per explicar més les nostres propostes, que s'expliquen en fets, però que cal explicar-les també, evidentment, en paraules, explicitant els projectes, les idees, les iniciatives, i és el que farem.
Acabo amb una última pregunta, perquè té pressa. Normalment, president, des de l'oposició s'ha dit que si torna a sumar el tripartit a les pròximes eleccions, tornarà a haver-hi govern tripartit. Està d'acord?
No estic d'acord. Pot ser que s'assumi que no hi hagi govern tripartit, o sigui que aquí cada formació política, almenys la que jo represento, el que es presentarà és per tractar de guanyar les eleccions.
És a dir, podria ser que sumant els tres partits no hi hagués govern tripartit?
Sí, podria ser. I tant que podria ser. Vull dir, no... També hi ha una afirmació que jo faig, que és que si Convergència i Unió i el Partit Popular sumen, hi haurà pacte. Pacte actiu o passiu, és a dir, però hi haurà pacte, perquè sempre aquesta majoria, sempre que s'ha produït, ha comportat d'acord.
I si sumessin, és a dir...
Els que diuen, no, si, si sumen el tripartit, hi haurà tripartit. Jo dic, no, no, si suma Convergència i Unió, el Partit Popular sí que hi haurà acord i un govern, per tant, vull dir,
I si suma...
molt de centre-dreta, diguem.
I si suma Convergència al PSC?
Bé, Convergència i el PSC sempre sumaran, no?
Hi hauria subvergència? Podria haver-hi?
Han sumat sempre.
La Descartes? No ha hagut...
Ha sumat sempre... Totes les eleccions han sumat sempre i mai s'ha produït, entre altres coses perquè quan
ha governat
Convergència,
no
el PSC, el PSC ha estat l'alternativa i quan el PSC ha liderat un govern catalanista i progressista, Convergència i Unió ha estat l'oposició i l'alternativa.
Però potser pot haver-hi algun dia que sigui el primer, això no s'ha de descartar.
No, no, vull dir, miri, tot és possible en política, jo no dic que... Però hi ha coses que són poc probables, excepte en situacions d'emergència, com hem vist a altres països.
Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat novament en aquest estudi, president Montilla, moltes gràcies i molta sort. En continuarem parlant, perquè tindrem
moltes
temps
gràcies.
Per fer-ho. Gràcies.
Bon dia.